Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 16 de maig de 2025. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Són 3 hores que compartirem amb moltes veus, propostes i activitats que us volem fer arribar i que aniran d'aquesta manera. D'aquí uns instants, així que acabem el sumari, el nostre home del temps, el Marc Paredes, ens porta la meteo pel cap de setmana. I abans d'un quart de 10 ja arriben els esports del divendres amb una prèvia ràpida del més destacat en clau penedesenca i una entrevista amb Kenji Uematsu, entrenador del Judo Olèrdola, un club que aquesta temporada té 4 campions de Catalunya i un subcampió estatal. A 2:15, primer flash informatiu dels 3 diaris. 5 minuts per saber què passa aquest divendres i aquest cap de setmana a l'Alt i al Baix Penedès. Divendres sí, divendres no. Conversem amb els alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques. Avui és el torn de l'alcalde de Font-rubí i també president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, a partir de 2:15. Obrirem la segona hora a les 10:06, després del butlletí de la publicitat, amb l'escriptora banyarenca Roser Guas, que ha escrit el poemari Abril. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash del dia. Darrere d'aquest segon flash, agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana, un parell d'activitats que recomanem. D'una banda, les Fires de Maig, que Vilafranca celebra a partir d'aquesta tarda i durant tot el cap de setmana. Amb la regidora de Comerç, vilafranquina, Lourdes Sánchez, us explicarem què hi trobareu i totes les novetats. I la segona recomanació de la gent del detall és l'ERFES, que celebren els Espantarrucs de Sant Jaume dels Domenys. En parlarem amb el Sergi Esteve. A les 11:06 parlem de cinema. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Repassem les estrenes més destacades que han arribat a la cartellera. I també comentem una miqueta com ha arrencat el Festival de Cinema de Cannes, aquestes primeres pel·lícules que s'hi han vist i les primeres grans estrelles de Hollywood que ja han passat per la catifa. A 11:45, 5 minuts, els darrers, per l'actualitat de les nostres dues comarques, per posar-nos al dia i saber com va tancant aquest matí de divendres. I després d'aquest últim flash informatiu, l'entrevista amb la qual acomiadem els divendres. Avui no serà una entrevista lleugereta o distesa, perquè parlem amb Josep Ventura. Ell és el portaveu dels veïns del barri de Pere Pau, de Sant Pere Molanta, i li preguntarem per què volen deixar de pertànyer a Vilafranca, recordeu que són 2 carrers i mig, i passar a formar part d'Olèrdola.
<t'ha>
El temps.
Aquest és el cap de setmana de les Fires de Maig a Vilafranca. Hi ha moltes festes i activitats arreu i tothom pendent del temps, que ara ens explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem el cap de setmana amb un temps que tindrà una altra cara, perquè avui divendres ens llevem amb alguns núvols, però el sol serà el protagonista. I atenció, les temperatures, perquè avui encara voldran pujar bastant més, en especial les màximes. Per tant, aquesta tarda doncs estarà marcada en conjunt per el sol, ressol, algunes nuvolades inofensives i en conjunt sense precipitacions. De cara a demà, doncs, dissabte, la primera part del cap de setmana, tindrem un cel ben ras des de primera hora. I això, per contra, aquesta absència de núvols afavorirà que les temperatures mínimes sí que baixin una miqueta respecte als darrers dies, però igualment doncs tindrem un ambient força suau. I al migdia les temperatures pujaran encara molt més i superarem àmpliament aquests 23, 24 o 25 graus de temperatura i encara mantenint aquest cel molt estable i assolellat. I a partir de diumenge, doncs pocs canvis, sí que podrem tenir algunes nuvolades, en conjunt el sol serà el protagonista. No tindrem precipitacions ni a Vilafranca, ni al Penedès, ni tampoc en lloc de Catalunya. I de cara als propers dies, el que serà notici seran les temperatures, que encara voldran pujar bastant més, en especial de cara a diumenge, dilluns i dimarts. I de cara a dimarts haurem d'estar pendents novament perquè podríem tenir altre cop precipitacions generals, haurem d'estar pendents encara que acaben decidint els mapes, però sembla que tornaríem a tenir una situació d'inestabilitat i temperatures que a partir d'aleshores tornarien a baixar a causa d'aquestes precipitacions. Per tant, ho anirem seguint amb atenció, però aquest cap de setmana no haurem de patir perquè el sol serà l'absolut protagonista. Això és tot, bon cap de setmana de fires!
Els esports.
És divendres i això vol dir que després del temps us apropem als partits més destacats del cap de setmana penedesenc i una conversa avui amb l'entrenador del judo Olèrdola, Kenji Uematsu. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez, que ens acosta a la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament anem ja a conèixer els partits de quilòmetre zero més destacats d'aquest cap de setmana, començant com sempre amb el futbol, i és que el Vilafranca recuperarà demà el partit que s'havia de jugar el cap de setmana passat i que es va acabar ajornant, al igual que tota la jornada, a causa del confinament de Vilanova. Per tant, demà a les 4 i 5 de la tarda hi ha un horari unificat. El Vilafranca rebrà el Manlleu en la 29a i penúltima jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, aquest cap de setmana arrenquen els play-offs pel títol en l'hoquei lliga amb els quarts de final. En l'eliminatòria, el millor de tres partits, i seran tant el Calafell com el Noia, els dos, però amb el factor pista en contra. El Calafell, cinquè durant la fase regular, es veurà les cares amb el quart classificat, l'Igualada. Serà diumenge, a partir de les 6 de la tarda, a les Comes. Mentre que el Noia, que tancava la temporada sisè, s'enfrontarà al tercer classificat, al Reus, i ho farà demà mateix a partir de les 9 del vespre. El segon partit pels dos serà el 24 de maig a casa. El Noia a 4:45 de la tarda i el Calafell a 8:15. Si fes falta un tercer i definitiu partit, el disputarien el 27 de maig a 9:15 del vespre, els dos fora de casa. I els altres dos enfrontaments d'aquests quarts de final dels play-offs pel títol de Lliga els signaran el Barça amb l'Alcoi, primer i vuitè classificat, i el segon i el setè, Liceo Lleida. I tancarem aquesta prèvia destacant que aquest cap de setmana es tanca la fase regular de l'Hockey Lliga Plata amb jornada unificada demà a les 4 de la tarda. I en el grup nord, al Vendrell li toca desplaçar-se a Oviedo. I en l'entrevista d'avui parlem de judo i ho fem per referir-nos a la bona trajectòria del judo Olèrdola aquesta temporada amb una cinquena posició de Sayuri Uematsu en el campionat estatal infantil i un sotscampionat de Nikita Machiev en júnior. Això cal afegir-hi també quatre títols catalans. Ens ho amplia des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara parlant amb el responsable tècnic del judo Olèrdola, el Kenji Uematsu. Raimon, quan vulguis.
Parlem amb Kenji Uematsu, entrenador del judo Olèrdola. Molt bon dia, Kenji.
Bon dia.
L'actualitat del club passa sobretot per destacar una bona posició, el millor resultat que obteníeu en la participació d'una judoca del judo Olèrdola al campionat estatal, en concret la cinquena posició de Sayuri Uematsu.
Sí.
El millor resultat que vau obtenir. Però tot i així,
no,
per sota de les expectatives, no?
Bueno, a ver, tenemos mejores resultados porque tenemos un subcampeón de España, junior. Y bueno, el último campeonato de España que hubo era escolar. Y bueno, ahí sí que teníamos varios que podían entrar a clasificarse, pero al final, mira, por circunstancias, por puntos, por tal, solo se nos clasificó la niña y al final, bueno, perdió el tercer puesto y ya está. Tuvimos mala suerte, la verdad.
Comentàvem com a l'actualitat més recent aquesta cinquena posició de la Sayuri Uematsu. Per aquesta mala sort, comentaves?
Bueno, porque llegamos a semifinales bien, estaba ganando, pero se le salió el hombro. Entonces, claro, ya no pudo seguir, entonces luego tiene que disputar otro combate para el tercer puesto, pero con el hombro fastidiado, pues es complicado para este deporte del judo.
I abans ho apuntaves, un subcampionat júnior d'Espanya, en aquest cas Nikita Machiev, això va ser al març a Pamplona.
Sí. No, hizo muy buena competición y bueno, llegamos a la final, pero bueno, en la final ahí, al final perdimos, un poco mala suerte. Bueno, pero no, la competición fue muy buena y todo. Y además él iba ya clasificado directo por sector, por todo. O sea que sí que es un buen judoka.
Volíem fer aquesta panoràmica de resultats més recents, també afegint-hi doncs, els campionats de Catalunya, tres campionats de Catalunya recents, el de la mateixa Sayuri, també de Nikita Machiev i del Manel Terraza, tres campionats de Catalunya al club.
Sí. Tenemos tres campionats de Catalunya. Bueno, luego también, a ver, tenemos, no son campeones, pero son terceros de Cataluña, quinto de Cataluña, o sea que al final hemos hecho ahí un buen entrenamiento este año para poder ir subiendo. Lástima también que muchos de ellos cambiaban de categoría, pasaban de infantil a cadete, entonces, claro, al final son más mayores que ellos y hemos estado ahí, pero bueno, Manel Terraza en senior, Nikita Machiev en junior y senior, porque claro, Nikita también es campeón de Cataluña, senior, y luego pues Sayuri en infantil, ¿no? Y luego tenemos subcampeón de Cataluña, Kenta, y tercero, Abel Font.
Això diu molt a favor del vostre treball, Kenji, perquè estem parlant d'un club que és petit, que és pel que fa a inscripcions reduït respecte a altres èpoques o altres clubs. Ara podem dir que no sou un club gran en quant a inscripcions, però que si ho comparem pels resultats obtinguts, sí que ho sou de grans.
Sí, la verdad es que somos un club pequeño, prácticamente entrenamos 15 en la clase de mayores, como quien dice, pero mira, vamos haciendo, al final es un tema un poco más personalizado, los entrenamientos, entonces, pues bueno, ahí van saliendo un poco los resultados y con el tiempo pues iremos mejorando, poco a poco.
A més, hem de dir que vosaltres no entreneu a un gimnàs perquè la seu d'entrenament del judo Olèrdola és el local 9 de Moja, que és un espai polivalent concebut com a espai cultural, d'activitat cultural, i entreneu el dilluns, el dimecres i el divendres, tres dies a la setmana. Jo no sé si amb unes instal·lacions diferents obtindríeu millors resultats o les instal·lacions no expliquen aquest bon rendiment.
Bueno, a ver, el rendimiento al final, bueno, si tienes un club, pues podré ir mejor, sí o no. Bueno, tampoco no se puede saber, ¿eh? El tema es que al final, bueno, que los chavales están trabajando muy bien y que es total y que tienen mucha ilusión. Entonces yo creo que más que el club es más por los chavales que tienen muchas ganas y que quieren estar ahí.
Hem de dir que, vaja, que Kenji, tu ets una persona molt, molt reputada, molt reconeguda en el món del judo, has estat seleccionador nacional en diferents categories formatives, també et vas situar entre els judokes més destacats a l'estat espanyol fa una quinzena d'anys, vas ser campió europeu, a les Olimpíades d'Atenes vas assolir el diploma olímpic en classificar-se ja en cinquena posició. Possibilitats, per tant, d'entrenar altres clubs, de ben segur que n'has tingut moltes aquests darrers anys, però fa 6 anys que vas començar, si no anem descomptats, a entrenar el judo Olèrdola i no t'has mogut del club. Com s'explica aquesta fidelitat al club del judo Olèrdola quan segurament has tingut altres opcions o altres possibilitats de marxar?
Sí, bueno, a ver, o sea, al final es un tema de familia, de club, de tal, entonces al final, bueno, es un poco de cariño, ¿no? Al final, bueno, son tus alumnos, tienes que moverlos, tienes que tal, y mira, al final pues digo, oye, ya que he empezado un proyecto, pues vamos a ver cómo lo podemos terminar, ¿no? De la mejor manera posible, pero... bueno, al final es un poco esto, o sea, que no es por tal, ellos confiaron en mí en su día y bueno, pues yo he puesto todo lo que he podido de mí para aportar lo más posible al club. Mis resultados son míos, ara los chavales son los que tienen que sacar los resultados ellos.
Escolta, Kenji, i ara hem de parlar, hem fet això, una pinzellada de repàs dels campionats, dels èxits recents obtinguts des del punt de vista esportiu, i també en aquesta preparació d'activitat del club hem d'explicar que ara esteu doncs amb tots els entrenaments per poder tenir més cinturons negres.
Estamos ahora
porque... Com va això? Ens ho expliques?
Sí, en julio tenemos ahora todo el examen dentro de la Federación Catalana, que se hacen los exámenes para cinturón negro, y entonces presentamos ahí a dos o tres chavales para tener más cinturones negros, ¿no? O sea, en su día ya los chavales tienen marrón, están categoría cadete y bueno, pues es un paso más para ellos y es un título más, como quien dice, ¿no? Al final, pues bueno, ser cinturón negro es un título más y esperemos que aprueben. Estamos ahí cada día dándolo todo.
Pareix és un estímul, també estan motivats.
Están muy motivados ellos, están súper motivados y bueno, quieren sacárselo, bueno, por eso están también haciendo cada día los entrenamientos y todo esto para sacarse esto, ¿no? O sea, al final una cosa es la competición, la otra sacas el cinturón negro, que es como más una, digamos, un tema pues más es diferente, o sea, hay un examen, tienes que hacer los diferentes estos, entonces hay que saberse las cosas y esto, ¿no? Entonces, claro, a los chavales les está costando un poco, pues que el tema es que hemos vivido siempre la competición y de repente ahora le dices, "No, es que esto se hace así correctamente." Y dice, venga ya, y digo, sí, sí, se hace así, es que además lo tienes que hacer así, porque es el examen, ¿no? O sea que al final, bueno, es como una especie de ceremonia que nosotros pues tenemos que estar enseñándole a los chavales y a ver si aprueban. Yo creo que sí, por eso, ¿eh? No creo que tengan ningún problema.
Comentabas, doncs, que sou una quinzena d'integrants del club que esteu entrenant al grup de grans, però també hi ha el grup de petits, de menor edat.
Sí, sí, sí. Claro, luego tenemos el grupo de pequeños, ahí hay más chavalillos, y bueno, empezaremos a hacer un poco de promoción y tal, no sé cuántos, para ver si el año que viene puede aumentar todo esto, porque al final que aumenten los niños pequeños equivale a que pueden aumentar los mayores... más visto como para el futuro, ¿no? Esto al final es como una cadena, ¿no? Empiezan de pequeños, siguen de mayores, entonces los tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco más de promoción ahí. en los colegios y todo esto para ver si podemos llevarnos a los chavales al club.
I no és fàcil perquè hi ha molta competència, molts esports, moltes activitats extraescolars.
Eso sí que es verdad. Hay un montón de extraescolares, hay un montón de tal, bueno. Pero nosotros al final vendemos, entre comillas, pues una arte marcial y tampoco de esto pues no hay mucho en los colegios de alrededor que hemos mirado. No pisoteamos a ninguno, ¿sabes?
I a més també transmetent uns valors, sempre ho expliqueu, les arts marcials en el seu conjunt, però de manera específica el judo també com una escola de vida per qui participa.
Sí, o sea, normalmente la gente que se queda con nosotros, que ya llegan a mayores y que tal, no sé cuántos, al final tienen una disciplina, un tal, un esto que, bueno, que es lo que te da el arte marcial, ¿no? Que al final es un poco esto lo que vende el producto más que coger a uno, tirarlo y tal, no sé cuántos. O sea, al final no somos macarras, no somos tal, es un deporte olímpico, tiene todo lo que es la nobleza del deporte y nosotros intentamos siempre estar con esto para no hacer nada malo, o sea, no hay que fingir nada, no hay que dialogando, tienes que ser tú mismo, pero hay que sacar a los chavales lo mejor que tengan de cada uno de ellos, ¿no?
Fa uns mesos, quan va mantenir també una conversa amb el mateix Kenji Uematsu, l'entrenador del judo Lérdula, ens va situar com un punt d'inflexió, un tall a la pandèmia. Encara no us heu recuperat, no teniu les dades d'inscripció d'activitat que vau tenir abans de la pandèmia encara.
Bueno, la pandèmia ha hecho daño. Al final somos un club pequeño y estamos en Moya, ¿no? Tampoco no estamos en Vilafranca, digamos en el pueblo grande. Entonces, claro, hay esto. Pero bueno, vamos mirando colegios alrededor y sabemos que hay colegios en Moya, sabemos que hay tal y bueno, vamos ahí intentando pues para que toda la cantera que pueda llegar a venir, pues que sea bienvenida, vamos. O sea, tampoco es esto, pero la pandemia sí que es verdad que hizo daño y se fueron muchos niños que ya no volvieron, porque fue tiempo, la verdad.
Amb aquesta voluntat que apuntaves també de recuperar terreny a partir de campanyes de difusió de l'activitat que feu, també amb aquesta voluntat d'apropar-se a les escoles, no? Voleu fer una campanya de difusió?
Sí. Sí, totalmente. Una campaña de difusión, haremos algún, digamos, exhibición o algo y tal, para que los niños nos vean y les gusten y tal. Bueno, esto al final no sabes quién puede venir o quién no, ¿no? Pero al final es como darle también otra opción a los padres para que, bueno, que no haya solo fútbol o lo que sea tal. Y entonces, pues nosotros estamos ahí y mira, damos otra opción y si ellos, los colegios colaboran con nosotros y tal, no sé cuántos, nosotros creo que haremos un buen trabajo porque nos hemos dedicado a esto muchos años.
Ho anirem seguint. En qualsevol cas, volíem aprofitar aquests bons resultats recents del Club Judo Lérdula també per parlar de manera general de l'actualitat del club. Insistim, recentment, la Sayuri Uematsu proclamava cinquena de l'estat, subcampió al Nikita Machev, en aquest cas en categoria sí. Júnior, i aquests campions de Catalunya, la mateixa Sayuri, la Nikita Machev i el Manel Terraza. Enhorabona per tota aquesta feina, Kenji, i que continuï.
Sí, esperemos. La verdad es que tiene mucha ilusión los chavales y creo que seguiremos para adelante.
Una forta abraçada, Kenji, que vagi molt bé.
Igualmente. Chao, chao.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Vilafranca està a punt per unes noves fires de maig que tindran lloc aquest cap de setmana al seu emplaçament del recinte firal de la zona esportiva, però també amb activitats al centre de la vila i al Parc de Sant Julià. Les fires de maig són la fira multisectorial per excel·lència de l'Alt Penedès i el tradicional aparador del territori amb un recinte de 16.000 metres quadrats on empreses de diferents sectors ofereixen els seus productes i serveis, presentant any rere any les seves novetats a la població de Vilafranca i les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, principalment. S'espera que durant els 3 dies de fira més de 30.000 persones assisteixin al certamen a descobrir les novetats i promocions d'empreses i comerciants. Les zones per estants d'expositors obriran portes a les 4 d'aquesta tarda amb la inauguració oficial, on està prevista la presència del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, juntament amb l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, el consistori i altres autoritats. I tancaran portes diumenge, 18 de maig, a les 9 del vespre. Divendres i dissabte les fires tancaran a 9:45, mentre que el carrer de gastronomia allargarà l'horari una hora més, fins a 11:15, tant divendres com dissabte. CUNIT commemora el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia amb activitats i accions de visibilització. El Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la interfòbia, que es commemora el 17 de maig, té com a objectiu conscienciar sobre les violències i discriminacions que pateixen les persones d'aquest col·lectiu arreu del món en tots els àmbits. Aquesta data és una de les més rellevants pel col·lectiu a nivell global, amb accions commemoratives a més de 130 països i el reconeixement de diverses institucions internacionals com el Parlament Europeu o les Nacions Unides. Des de l'àmbit local, l'Ajuntament de CUNIT reafirma el seu compromís a través del SAI CUNIT, un servei específic per l'atenció a la diversitat sexual i de gènere i amb diverses activitats com l'exposició de llibres i contes a la Biblioteca Municipal Marta Mata o el lluïment de la bandera inclusiva a diferents llocs del municipi. Dues influencers visitaran l'Alt Penedès aquest cap de setmana. Les creadores de contingut i periodistes Sònia Carmona i Maria Xinxó, totes dues influencers a les xarxes socials, visitaran aquest cap de setmana l'Alt Penedès. En concret, Xinxó aterrarà avui a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca, on donarà a conèixer els guanyadors del 59è concurs d'estavins d'EO Penedès. Per la seva banda, i tenint com a punt de partida una iniciativa per part de la Diputació de Barcelona que busca la visibilització de l'oferta enogastronòmica i principals esdeveniments de les comarques de la província, Carmona partirà aquesta tarda des del Time Out Market fins a l'Alt Penedès, on s'instal·larà durant tot el cap de setmana. L'enoturisme serà també el gran protagonista de la ruta que farà Carmona per la comarca. Entre els seus plans del cap de setmana hi figuren la visita al Vinceum, una activitat sensorial a Vins al Cep o un taller de ceràmica entre vinyes i tas de caves a Cellers Carol Vallès, entre d'altres. I la 8ª festa de la gent gran d'Olèrdola retrà homenatge a les 8 parelles del municipi que fan les seves noces d'or. Compte enrere per celebrar aquest dissabte la 8ª edició de la festa de la gent gran d'Olèrdola. La viuran intensament fins a 135 persones inscrites a partir de 6:15 de la tarda al local de la Societat de Sant Pere Molanta. Irina Pérez, regidora de gent gran, definia la festa de la gent gran com a esdeveniment ple d'afecte i de celebració, tot destacant l'homenatge que es retrà a 8 parelles del municipi que aquest 2025 fan les seves noces d'or. Després de la benvinguda i de l'acte d'homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casades, la festa continuarà amb l'actuació de l'humorista Maite Carreras. Per acabar, els assistents compartiran un piscolabis. Per facilitar al màxim la participació, l'Ajuntament d'Olèrdola ofereix servei gratuït d'autobús fins al local de la Societat de Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La Roda d'Alcaldes és la nostra cita quinzenal amb els diferents batlles i batllesses de l'Alt i el Baix Penedès, un espai que ens permet conèixer els nostres representants i que ens apropin l'actualitat municipal. Uns minuts que avui compartirem amb l'alcalde de Font-rubí, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Xavi Lluc, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Bé, home, encantat d'estar aquí a explicar coses del meu municipi.
Abans d'endinsar-nos en aquesta actualitat del municipi, a mi m'agradaria fer una mica un petit dibuix de Font-rubí, que ens expliquis una mica. El tenim al nord de l'Alt Penedès, tocant a l'Anoia, amb 16 barris, una urbanització, moltíssima vinya, i fregueu els 1.500 habitants. No sé si ho dic bé, tot això.
Ho has dit perfectament. Font-rubí som un municipi que, si podem lluir d'alguna cosa, és de natura. Mm. Ho deies tu, vinya, oliveres. Tenim dues empreses dedicades a fer l'oli d'oliva, l'oli d'oliva verge. És una de les riqueses que tenim al municipi. A nivell de distàncies, tenim, com has dit abans, molts barris molt separats entre ells. Nosaltres toquem per la part nord amb l'Anoia, amb el municipi de la Llacuna, per exemple, Mediona, i per la part sud, Santa Fe, amb les Cabanyes. Vull dir que pràcticament estem al mig del Penedès, amb una forma allargada, que tenim entre moltes cometes, fronteres amb la majoria de municipis d'aquí del Penedès. Som un municipi que no té polígons industrials, té una indústria una mica gran, però no, un parell d'indústries, bueno, una jo en diria una indústria i una altra empresa que fabrica vi, que fa vi, però no som un municipi industrial, som un municipi eminentment agrícola i on la qualitat de vida per nosaltres és essencial. Protegint la natura, protegint una manera de veure la vida d'una manera més tranquil·la. Això comporta que no tenim grans vies, no és que estiguem en contra de que hi hagi polígons o de que hi hagi zones d'activitat econòmica, sinó que, idiosincràsia, no tenim cap carretera principal que traspassi pel mig del municipi, tenim el C15 que ens toca per un costat, i ha portat a que Font-rubí sigui un lloc de molts autònoms, de molta gent que es guanya la vida, de molta petita empresa familiar. Bé, és l'ànim que tenim a Font-rubí.
Xavier, si et sembla, parlem de projectes per aquest 2025, dels que ja heu fet o esteu fent i dels que teniu en cartera. Explica'ns una mica.
Bé, tenim un projecte que ja no és 2025, sinó que era 2023, que és un espai, uns habitatges per gent gran. Hi ha hagut molta problemàtica a l'hora de la construcció d'aquests habitatges. Hi va haver la crisi, una crisi econòmica d'aquestes d'Ucraïna. És allò que es va ajuntar tot i que el projecte s'ha traçat una miqueta. Això és un edifici que hi ha al centre mateix del nucli de Guardiola, en el qual s'hi han construït 6 habitatges per gent gran. Sempre explico que aquests habitatges han de ser per persones que puguin quedar en un municipi tan gran com el nostre a casa seva, però amb un cert aïllament. Quan una persona es pot quedar viuda o viuda en una masia a 3-4 quilòmetres del centre de Guardiola, pot ser que no tingui carnet de conduir, està a casa seva però no té cap oportunitat de socialització de cap tipus. Llavors aquests habitatges han de servir per això, estan al centre mateix de Guardiola, per allargar la vida que hem de tenir la nostra gent gran, nosaltres quan siguem grans, a dintre del nostre entorn social. Per molt que pots viure a Guardiola amb els serveis que Guardiola et pot donar, que són allò, la botiga del pa, la carnisseria, la farmàcia, el metge, l'ajuntament, l'escola. Aquests serveis que si vius a 3-4 quilòmetres del centre i no tens carnet de conduir, no pots gaudir d'ells. Doncs bé, quan les persones ens fem grans i potser no podem conduir, pot ser una manera d'allargar aquesta vida dintre de la teva societat. Aquest edifici està està acabat pràcticament, a punt de la inauguració, i bé, és un dels projectes que ens il·lusiona molt. I un altre projecte molt important i que és molt visual és el canvi de l'Avinguda Catalunya. Tot el que és el centre de Guardiola, hi ha unes obres que es modernitza tot el que ha de ser el traspàs circuat i per la gent, pels vianants, del nucli de Guardiola. És un projecte que tira endavant la Diputació de Barcelona, amb la nostra complicitat, i que comportarà un canvi de paradigma de com era el nucli de Guardiola, una mica antic, amb uns aparcaments que eren una mica caòtics, i ara doncs, es fa tot nou, hi haurà més espai pels vianants, hi haurà els aparcaments ordenats. Bé, és un altre projecte d'aquest any que canviarà una mica el caràcter del nucli principal de Font-rubí, que és Guardiola.
Xavier, portem més o menys la meitat d'aquest mandat, tenim l'altra meitat per davant. Quins objectius teniu?
Bé, una mica els grans, te'ls he dit tots, eh? Són aquestes grans obres. Jo dic grans obres que per un altre municipi poden ser petites, eh? Però per nosaltres són grans obres. El fet d'invertir el nucli de Guardiola 1 milió d'euros per nosaltres és una gran obra. El fet de poder construir un consultori mèdic que segurament pujarà al 500.000 d'euros o més és una gran obra, però és una obra que volem com a objectiu de mandat, és donar servei als veïns i veïnes. Donar servei. Gent gran, ajudar-los, intentar facilitar la vida de les persones, intentar ajudar l'escola amb tot el que sigui possible, perquè som una escola que la població no augmenta i de vegades ens falten més alumnes, intentar que sigui un poble amable, que sigui un poble on la gent el conegui per la serietat, per les bones maneres de fer. Una mica és això, i si trobem subvencions, fer aquestes obres. Que no les trobem, doncs esperarem. No, mai ha estat la nostra manera de fer embrancar-nos amb grans projectes sense tenir els recursos. No tenim el municipi endeutat, gens. I anem fent en relació als diners que anem trobant. Per posar un exemple, en el Servei Municipal d'Aigua el portem d'una manera directa des de l'Ajuntament, donem un servei d'aigua que intentem que sigui el més acurat possible, però sobretot amb una aigua d'una excel·lent qualitat. Ens van fer patir aquests anys de sequera, però tot i amb això no va faltar aigua a Font-rubí, tot i que és aigua nostra, de pous. Vull dir que el que es busca és facilitar la vida de la gent en molts àmbits. A nivell cultural, doncs bé, no cal parlar de la nostra Festa Major, que és una Festa Major de referència. Ara, d'aquí 4 dies, ve les festes de Sant Isidre. Bé, donar servei, donar cultura, estem fent actes culturals, es fa un cabellàs que fa una pila de temps que s'està fent i que és música de qualitat, en petit format, en directe. Cuidar la gent i cuidar el municipi, aquest és l'objectiu.
Després parlarem d'aquesta vessant més cultural. El mandat passat, molt marcat per la pandèmia, segurament si ens hem de quedar amb una cosa, malauradament, va ser en aquells anys de pandèmia, i aquest mandat, de moment, també molt marcat per la sequera, tot i que aquest any sembla que no para de ploure.
Sí, això ho patim a Font-rubí d'una manera exagerada, perquè el cultiu de la vinya encara segueix sent una activitat econòmica molt important pel nostre municipi. L'any passat va ser un desastre. Portem 3 o 4 anys molt moguts. Un any de míldio, un altre any de sequera, un altre any... I aquest any ens fa por que torni a ser un any de problemàtiques amb tema de míldio. Tot i amb això, no vull negar, jo sóc del sector, que preferim que plogui molt i que hi hagi de tot aquest esplendor que es veu al Penedès, que no aquests anys de sequera que se'n va amb un desert. Però la vinya i la natura té això, ja estàs a expenses del que passa més amunt, i hi ha anys que li dona per ploure molt i anys que plou molt poc. Esperem que això, tot i que no és el que diuen els experts, es reguli una miqueta i ens deixi una miqueta més tranquils i puguem conreuar els ceps i les vinyes d'una manera més tranquil·la. També he de dir que l'agricultura ha avançat molt, que hi ha grans professionals treballant, que ens en sortim d'una manera o d'una altra, de vegades amb més producció i de vegades amb menys. I també que ja hi ha moviments lluitant perquè part del Penedès o perquè el Penedès pugui ser una zona que tinguem opció a rec, el rec de la vinya, que és un projecte a llarg termini però que s'han de posar els fonaments, hem de començar a treballar per aprofitar les aigües de les depuradores, per exemple, o per intentar ni que és molt complex o molt difícil que tot el Penedès pugui ser de rec, però si s'aconsegueix una part, ja salvem una part d'aquest Penedès, que al fi i al cap, si la vinya i els nostres pagesos aconsegueixen una rendibilitat econòmica del seu treball, aquest Penedès continuarà viu. Si els pagesos no es guanyen la vida, no ens mentim entre nosaltres, que el que pot passar és que el Penedès canviï molt. I crec que les administracions també han de posar aquell puntet, aquella mica d'ajuda perquè el sector primari funcioni.
Reivindicant, clar que sí, aquest sector primari que és part de la identitat de la nostra comarca, una comarca que, per cert, per la gent que ens estigui seguint i que potser ens segueix des de fora de la nostra comarca, està absolutament preciosa aquest any, molt i molt verda.
La veritat és que sí, i no té comparativa amb l'any passat, perquè l'any passat era una exageració de sequera, aquest any segurament és una exageració de color verd, però és un verd preciós, hi ha unes postals per tot el Penedès, si pugem a dalt al balcó de Font-rubí veurem un Penedès espectacular, i bé, el nostre municipi forma part d'això, segurament és dels municipis amb més verd, podria dir jo, que de la comarca.
Deixa'm, Xavi, que et pregunti per un tema de Font-rubí d'estricta actualitat, perquè aquest dimarts la plataforma Salvem Font-rubí va denunciar l'impacte paisatgístic i cultural del projecte urbanístic de Font-rubí de Dalt. Explica'ns una miqueta tot això, posa'ns en antecedents perquè entenguem una mica el que està passant.
Bé, a Font-rubí és veritat que hi ha una plataforma que està movent-se en contra d'una construcció d'una zona urbana. Nosaltres, per començar pel començament, tenim un planejament que va ser aprovat l'any, planejament urbanístic, que va ser aprovat l'any 2000. Aquest planejament urbanístic el que comportava és que, a part del creixement que té el nucli de Guardiola, que és el centre del municipi, els diversos barris també tenien petits creixements perquè fossin barris vius. Això és el que es va entendre en aquell moment, que jo no puc ni defendre-ho ni atacar-ho perquè jo no hi era, no era regidor, no hi era, però entenc que el caràcter d'aquelles normes urbanístiques era aquest. I llavors hi ha molts municipis, molts barris de Font-rubí que tenen un petit creixement al costat. I Font-rubí de Dalt també té aquest petit creixement. És una unitat d'actuació que s'hi poden fer fins a 7 cases unifamiliars i que el que ha fet ara un propietari és tirar-ho endavant. Com d'altres zones que hi ha al municipi, que no s'han tirat endavant, però que pot ser que algú ho compri i ho tiri endavant. Aquest senyor l'únic que fa és comprar una zona perquè té uns drets urbanístics i executar-los. Nosaltres, com a Ajuntament, el que vetllem és que la persona que faci això compleixi amb tota la normativa abuda i per haver, o normativa que nosaltres legalment podem exigir. I inclús, en base a nosaltres hem fet reunions públiques per explicar aquest projecte, perquè enteníem que generava una certa controvèrsia dintre del municipi, vam fer una reunió pública i vam estar explicant tots els detalls i què és el que nosaltres com a Ajuntament podíem fer i què és el que no podíem fer. Aquest projecte segueix endavant. A mi em sap molt de greu el fet de que hi hagi gent de la zona de Font-rubí que no hi agradi gens, que estigui totalment en contra. És una opinió que ho respecto perfectament. El que no respecto és que es diguin mentides. Vull dir, en aquesta roda de premsa, per posar un exemple, es deien barbaritats de l'alçada de que es feia servir un planejament antic i obsolet que se'n podia haver fet servir un altre de més modern. Bajanades com aquestes, jo no sé com es poden dir davant d'un micro. Els pobles tenen un planejament, no en tenen dos. No podem fer servir el que ens dona la gana en cada moment. Hi ha un planejament urbanístic aprovat legalment, que és el que els tècnics fan servir. I els polítics aquí no hi diem res. Jo sempre poso la mateixa comparativa perquè s'entengui. Si una persona a Font-rubí compra una parcel·la urbana, se la compra perquè es vol fer una casa. Doncs compra una parcel·la urbana, es fa el dibuix d'una casa, va amb els tècnics informen i se li dona llicència. Si l'Ajuntament no li dona llicència per fer-se aquella casa, està prevaricant, perquè ho està fent, per això s'ha comprat la parcel·la urbana. Doncs allà és exactament el mateix. El govern no ha fet cap modificació urbanística, no ha fet absolutament res. Això ve d'un planejament de l'any 2000. Aquí hi ha un propietari que compra una unitat d'actuació en el qual s'hi poden fer 7 cases, fa tots els tràmits que toquen fer, els tècnics municipals informaran el que ells creguin i els polítics farem el que ens toca. Si hi ha tots els informes, haurem de donar llicència. Si no hi ha tots els informes, no donarem llicència. I el que sí que farem, i ja hem fet, és parlar amb el propietat, intentar, si vol tirar endavant aquest projecte, no intentar i exigir que la construcció d'aquesta zona es faci d'acord amb la zona, que no hi posem allà PVC blanc, per posar un exemple, que es vegi des de tota la comarca, sinó que es faci amb colors terrosos, que les aceres siguin de pedra, que les valles siguin acorde amb els colors d'allà dalt. És l'únic que nosaltres podem fer. Fer una altra cosa, fer el que ens demana la plataforma, és fer il·legalitats, que no farà ni el meu ajuntament ni cap ajuntament que tingui uns tècnics que ho informen. Entenc que pugui agradar més o menys, perquè jo la meva opinió de si m'agrada més o menys encara no l'he donada, ni la penso donar. A mi em toca complir la legalitat. I és el que et sap greu des de l'Ajuntament és que tu ho has dit moltes vegades, que en privat et diuen tens tota la raó i després se surt en públic i es diuen tonteries. Tonteries a l'alçada d'aquesta, de dir, no, és que heu fet servir un planejament que em podíeu fer servir un altre. Dius, home, m'explica-m'ho, on hi ha dos planejaments? Només n'hi ha un. I que això ho bellugui, no sé, diré un nom, perquè és que les coses són com són, un senyor com el Marc Galimany, que el 2000 ell era regidor i ell va aprovar aquest planejament, doncs em sobta. Perquè jo l'any 2001 no era regidor, jo no hi tinc cap responsabilitat amb aquest planejament urbanístic. Però ell sí, ell estava allà, va votar a favor, a més era veí del barri. O sigui, que ho havia de conèixer, crec jo que ho havia de conèixer. I ara sigui qui aixeca la bandera en contra d'una cosa que ell va votar a favor i ens vulgui posar les culpes en el govern que estem ara, bueno, crec que té poca coherència. Nosaltres, com hem fet sempre, disposats a parlar amb tothom, hem parlat amb la propietat, i exigirem que el que es pugui fer allà, si finalment acaba tenint llicència, sigui acorde amb la nostra muntanya, seguirem protegint Font-rubí, ningú ens donarà lliçons de com es protegeix Font-rubí, i al contrari, aquesta plataforma el que està fent és posant en perill el balcó del Penedès, perquè el propietari del terreny ara té dubtes en renovar-nos el conveni per tot el follon que s'està muntant. Crec que no estan fent cap favor a Font-rubí.
Xavi, acabem amb una darrera més distesa, cultural. Les festes de Sant Isidre les tenim ja aquí. Què tenim properament?
Bé, aquest cap de setmana comença la festa de Sant Isidre. Sant Isidre, hem de recordar que és el patró dels pagesos. És la nostra festa municipal, com conjuntament amb Sant Vicenç, que és la festa major petita. Aquest cap de setmana ja comencem el divendres amb el Cicle Gaudí. Ja fa molts divendres que estem fent un cada mes pel·lícules del Cicle Gaudí, a 9:15 del vespre. Tenim el dissabte una activitat més per infants, però que ens fa il·lusió a tots, que és la presentació. Hem restaurat els gegants i els capgrossos del municipi i farem la presentació pública d'aquesta restauració. I després, al vespre, hi haurà teatre. Després, el diumenge, hi ha la missa, hi ha missa cantada per l'agrupació coral i a la tarda, el ball de tarda, que cada diumenge, no hem d'oblidar que a Font-rubí encara tenim ball de tarda cada diumenge, perquè hi ha una societat del ball que s'encarrega d'això. I cap a la setmana vinent, i al cap de setmana vinent, tenim villes catalanes, el gincama tracturista que abans havíem fet per la festa major i que ara l'hem passat a Sant Isidre, i després tenim allò, un sopar de pagès a la pista poliesportiva i l'última edició del Cavallàs, que tant de renom té la nostra comarca, que és el Cavallàs de Guardiola, amb el grup de Lluís Coloma Trio. I el diumenge una caminada popular, que tornem a obrir el refugi antiaeri que tenim a Sabanell per ensenyar-lo a gent que s'ha d'apuntar, perquè no pot venir tothom, ho hem de fer d'una manera ordenada, fem una caminada i després la visita amb aquest refugi antiaeri. Múltiples activitats senzilles, activitats de poble, que ens fan il·lusió i per celebrar aquest patró dels pagesos, que aviam si ens ajuda una mica, aviam si aquesta barema d'aquest any ens pot salvar una miqueta de l'utrista que va ser l'any passat.
moltíssimes propostes per celebrar Sant Isidre, entre elles, com comentaves, el cap de setmana que ve es posa a punt i final a la 26a edició del Cabejàs, amb aquest concert que comentaves, i sempre és un plaer, Xavi, que ens visitis al Penedès en Xarxa. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i convidar a la gent del Penedès, sobretot, amb un acte que cada any anem fent, que és aquest Cabejàs, que és aquest... Jo en dic que és un petit luxe que tenim de música en directe, de poder tastar aquests productes del poble, allò, estar assegut en una taula amb una copeta de cava i unes galetes d'allà del poble, un pamboli o qualsevol cosa d'aquestes, escoltant música de primer nivell. En el nostre Cabejàs hi ha cantat l'Andrea Motis, hi ha hagut grans personatges del món del jazz, que segurament hi ha molta gent que no ho acaba de saber, però que quan ho proven acostuma a agradar quasi a tothom. Gràcies a vosaltres per aquesta entrevista. Quan sempre que vulgueu, ja ho sabeu, que estic disposat a venir i explicar coses, sobretot de Font-rubí, que és casa nostra i és allò que més ens estimem.
Penedès en Xarxa.
Acomiadarem aquesta primera hora de divendres amb Miqui Núñez, cantant Serem més forts.
He enterrat les coses que em feien dubtar i no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són tantes les vegades que no he cregut en mi. I és quan de cop s'atura el món i només per un instant sembla que sortim volant i ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error serem més forts. I em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps.